Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Analitza la suor corporal mentre extreu l'energia d'aquest mateix fluid per funcionar de manera autoalimentada. Per entendre la dimensió de l'invent, haurem de parlar amb un expert. Qui serà? Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, doncs en parlem amb la Laura Ortega, que és investigadora i co-CEO de Suenti. Gràcies per atendre'ns, Laura.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Ostres, així, llegit el titular, és molt impactant. És a dir, tenim un pegat ja que ens pot analitzar la suor directament i que a sobre ens pot agafar l'energia d'aquesta suor mateixa.
Sí, exactament. Nosaltres hem inventat una tecnologia en un centre de recerca, que és on vam sortir els fundadors de Suenti, i en aquesta tecnologia el que fem és generar energia de la pròpia suor. Llavors, en funció de la composició d'aquesta suor, podem donar una informació o una altra a l'usuari.
Clar, això mira com en moltes direccions, no? Perquè d'una banda hi hauria el vessant aquest de poder treure la informació directament des d'aquest pegat de la nostra suor. Suposo que el fet de fer una lectura de la suor corporal pot donar moltes pistes en diversos camps.
Exactament. Nosaltres ara mateix estem enfocades en el tema de la deshidratació, perquè ara mateix és un problema global amb aquest increment de les temperatures, i llavors bàsicament estem enfocats a prevenir la deshidratació. Nosaltres analitzem la composició d'aquesta suor i li diem a l'usuari quina és la seva tendència a la deshidratació i li donem pautes d'hidratació personalitzades. Llavors els primers clients nostres són esportistes, normalment d'esports de llarga durada i alta intensitat, però també volem encarar la deshidratació en altres, per altres segments de la població, com pot ser la gent gran o els neonats, que també es deshidraten molt fàcilment.
No sé si he llegit també que inclús es pot arribar per a veure alguns aspectes relacionats amb la fibrosi quística.
Sí, exactament. La fibrosi quística ara mateix es detecta a través de la prova del taló. No sé si la coneixeu. És aquesta prova de quan un nadó neix, se li treu una petita gota de sang del taló. I llavors allà es detecten una sèrie d'enzims. Si un d'aquests enzims es veu alterat en aquesta anàlisi, se'ls fa el test de suor, que és un test confirmatori de que aquesta persona pateix la malaltia de la fibrosi quística.
I això, el pegat, com pot incidir?
Ara mateix es podria incidir en CAPs, en centres d'atenció primària, perquè ara mateix el diagnòstic es fa en centres acreditats de fibrosi quística, que a Catalunya n'hi ha 3, a l'Hospital Sant Joan de Déu, al Parc Taulí i a Vall d'Hebron. Però el nostre pegat podria ser una primera eina de cribatge en CAPs, en centres d'atenció primària, on m'arriba un pacient que pot ser que tingui un encaix, o sigui, em sembla que pot tenir una fibrosi quística, però abans d'enviar-lo al centre de referència li faig com un primer test de cribatge, una mica com el test del Covid.
Ostres, això, quin origen va tenir? Perquè sé que fa anys que esteu en el desenvolupament i en la investigació, però com veu arribar a dir, ostres, anem per aquí? Perquè em sembla una idea completament disruptiva.
Sí, bueno, ho vam fer durant la nostra etapa en el centre de recerca, durant la meva tesi doctoral. Estàvem avaluant quines podien ser les aplicacions d'aquesta bateria, o sigui, d'aquesta tecnologia que genera energia a través de la suor. Nosaltres li en diem una bateria de paper, perquè al final és un element que genera energia gràcies a que hi ha un paper que absorbeix un fluid, en aquest cas la suor. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres vam començar a buscar a veure on pot ser interessant poder detectar diferents condicions, i llavors vam veure això. Vam veure la fibrosi quística per un costat i la deshidratació per un altre.
Clar, entenc que això, m'agrada molt aquest concepte que dius de la bateria de paper, no sé fins a quin punt és escalable a altres coses que hagin de moure molta més energia, però em resulta molt curiós, no?, que a vegades sembla que per molts aspectes d'objectes que tenim a la vida quotidiana cal buscar com materials raríssims, portar-los de superlluny, i en canvi el fet aquest de coses habituals puguin interaccionar, com això que li dius tu, la bateria de paper, és una descoberta fenomenal.
Sí, una mica... Bueno, la gràcia de la nostra bateria al final és que no podem generar una quantitat d'energia molt gran, però sí que és veritat que el que fem és dissenyar dispositius, o sigui, dissenyar l'electrònica associada perquè pugui ser alimentada amb aquesta energia, que encara que sigui poqueta, puguem fer algo que sigui visual i que sigui entendible per al lector.
De fet, no serà molta energia, però entenc que, per exemple, deu ser suficient en el cas que ens parlaves de la deshidratació com per poder-se comunicar, què, amb una aplicació o amb alguna cosa que consultem al mòbil?
Sí, actualment, com ens comuniquem amb unes petites pantalletes que utilitzen molt poca potència per engegar-se, o, com dius, amb una aplicació mòbil. Però l'energia que utilitzem per la comunicació prové del propi telèfon mòbil. Utilitzem la tecnologia aquesta de NFC, que és Near Field Contact, és la tecnologia que utilitzem tots quan anem a pagar al supermercat,
sí,
quan apropem el mòbil al lector i està enregistrant el nostre ID de la nostra targeta, doncs utilitza el mateix tipus de comunicació. Llavors l'energia l'està enviant al telèfon mòbil perquè pugui recuperar-se del pagat.
Clar, això em fa pensar que hi hauria una gran quantitat de coses que també potser necessiten aquesta mínima energia, i que a vegades l'agafem d'una font que és molt més potent, però que potser tampoc faria falta, no? També seria una manera, no?, de reduir totes aquestes bateries que ens volten.
Sí, sí, completament. De fet, bueno, la recerca en tecnologies, en fonts d'alimentació alternatives i basades en energies, o sigui, en comunicació NFC, és molt, molt gran.
Em sembla molt interessant també, Laura, que les mateixes persones que veu començar la investigació hagueu pogut anar tancant el cercle i acabar creant l'empresa spin-off, una mica també per allò de que no es desvirtuï la idea original, no?, de poder, a banda que sou les més grans coneixedores sobre el tema, a poder acabar completant el desenvolupament en la bona direcció.
Sí, exacte, sí, sí. O sigui, nosaltres, bueno... Va arribar un punt en el centre de recerca que ja no podíem evolucionar més la tecnologia, havíem de fer el salt al mercat, i llavors vam ser l'Anna i jo, la meva co-CEO, que vam dir, mira, pues, ens engresquem nosaltres dos, els nostres altres cofundadors són investigadors del CSIC, i llavors ells es quedaven a la seva recerca i ens donen suport des d'aquesta part, no?, la part més investigadora. I sí, l'Anna i jo ens vam engrescar en aquesta aventura, que la veritat és que, bueno, dura des del juliol del 21, i bueno, aquí estem.
I déu-n'hi-do el recorregut, perquè veu guanyar el març d'aquest any mateix la segona edició de l'Alliance Startup Challenge, que es fa durant el Mobile World Congress. També heu rebut altres ajudes, altres subvencions, també per anar tirant endavant aquesta iniciativa.
Sí, sí, la veritat és que al final ser una spin-off, una empresa de base tecnològica, i que es basi, o sigui, el teu producte tingui un component molt, molt tecnològic o molt deep tech, al final t'ajuda a poder accedir a fons de finançament que són més competitius, òbviament, perquè al final, bueno, el risc és molt alt, i llavors hi ha moltes persones intentant accedir a aquest tipus de finançament, que no és molt fàcil, però bueno, o sigui, tenim com aquesta part que tenim una via una mica més accessible pel finançament, clar.
En aquest cas, per exemple, que veu ser seleccionades per Acció, per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, això suposa una subvenció, sí, de 100.000 euros. No sé si és clau en el projecte o inclús no haver-lo obtingut, bé, es podria seguir tirant endavant.
No, va ser completament clau. O sigui, nosaltres, l'Anna i jo, el que vam fer va ser capitalitzar tot el nostre atur, i el vam ficar dintre de l'empresa. I llavors, a partir amb aquests diners, anàvem pagant pues, certs gastos de l'empresa, no? O sigui, on estem incubades ara mateix, al despatx, al laboratori i tal. Llavors, vam arribar a un punt en el desembre de l'any passat. Bueno, es va resoldre l'octubre, però com a l'octubre de l'any passat vam dir, o sigui, arribar a un punt en què dèiem, bueno, si hi ha diners, seguim tirant, però si no, mira, o sigui, tanquem i busquem una altra cosa, perquè tampoc estem aquí per patir, no? I la veritat és que just ens va entrar l'Startup Capital d'Acció i va ser clau per poder seguir la nostra aventura.
I una vegada teniu el finançament, Laura, això suposa haver de fer moltes més coses que no són d'investigació? De dir, home, jo en realitat m'havia posat això per investigar, però el percentatge del meu temps dedicat a la investigació ha disminuït.
Sí, completament. O sigui, al final, un emprenedor fa moltes, moltes, moltes funcions a dintre l'empresa, i més nosaltres, que en aquell moment només érem dos. I sí, o sigui, nosaltres... una mica, hi havia parts de l'evolució tecnològica que teníem clares com tirar-les endavant nosaltres i és el que hem fet, però hi ha altres parts que també teníem clar que podíem subcontractar i és com ho vam fer. Part d'aquests diners van anar a subcontractar pues, evolucions tecnològiques com aquesta que comentàvem de la comunicació NFC i l'aplicació mòbil que va associada amb aquesta a la nostra aplicació, etc. Nosaltres ens concentrem bàsicament a la recerca i el desenvolupament del propi pagat, de la tecnologia que tenim patentada, bueno, llicenciada del CSIC, i això. I nosaltres el que fem és això, la part de laminats i del dispositiu, la part que tenim sota la patent.
Em sembla una passa molt valenta. De fet, explicaves també assumir riscos com el fet de capitalitzar l'atur, però per mantenir el control de la investigació que veu fer, no sé si és una passa que recomanes que facin la resta d'investigadors, aquesta de dir, bé, aneu fins a fer la vostra pròpia empresa i pugueu seguir controlant el producte fins al final.
Sí, depèn una mica al final de l'aplicació del teu producte. El nostre producte, el seu un hardware, és a dir, un dispositiu físic, és molt més fàcil poder engrescar-te tu sol i aconseguir mantenir el major percentatge de la teva companyia. Sí que és veritat que després, per seguir evolucionant, has d'anar a rondes de capital privat, que llavors et vas diluint. Però el fet de ser un dispositiu físic és més fàcil. En el cas de recerca en medicina, on hi ha fàrmacs, etc. Allà és molt, molt més complicat. Has d'anar molt més de la mà d'alguna farmacèutica per fer una llicència, etc. I llavors, bueno, són altres vies.
No sé si us heu imaginat ja quan pot aparèixer al mercat aquest pagat. Quin dia puc haver d'anar al CAP, o potser amb algun esportista que conegui, li vegi posat i pensi, mira, el pagat de Swinty.
Sí. Pues just estem en això, eh? Estem en procés d'automatització de tota la fabricació i d'escalat. I preveiem el llançament a l'abril. Des del gener al març estarem fent proves amb voluntaris gràcies a un projecte que ens van donar. Gràcies també vinculat a Indescat, al clúster d'esports, i estarem fent proves amb voluntaris al Club Natació Banyoles. Però després aquest pagat el provarem amb ells i després farà el llançament al mercat pues, a l'abril.
I realment... res que s'imposi una mica, no? Que els resultats segueixin apuntant cap allà, gairebé hauria de ser un objecte que ens acostumem a veure quotidianament, no?
Sí, pot ser, perquè al final, bueno, és el que comentàvem, no? La deshidratació és un problema que ara mateix afecta a molta part de la població, i sí que és veritat que podrem veure'l molt ràpidament en esportistes, en ciclistes, etc, que cuiden de la seva hidratació, perquè els són persones que tenen un risc de deshidratació molt gran, perquè al final fan exercici durant de llarga durada, i amb aquestes persones ho veurem molt ràpid. En la part de la deshidratació de gent gran i de nadons encara hem d'esperar una mica més, però sí, esperem llançar-ho el més aviat possible.
I mirant encara una mica més lluny, Laura, creus que hi ha algunes futures aplicacions que diguis, mira, doncs això en el futur segurament pot ser que vagi per aquí també el pagat?
Sí, bueno, estem analitzant, la veritat, moltes línies de recerca. El que passa és que al final nosaltres hem de focalitzar molt, no? El finançament que tenim, o sigui, tampoc és il·limitat, i llavors també els nostres inversors el que ens demanen és que siguem pragmàtiques al final i que ens gastem els diners en el que realment pugui donar valor al mercat, no? I sí que és veritat que ara just ens han concedit un projecte Neotec, i en el qual en aquest intentarem fer una mica més de recerca per poder atacar altres línies de recerca.
Laura Ortega, moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Pareu ben bé l'orella, perquè això que us hem explicat avui és molt probable que ben aviat ho veieu, una cosa la mar de normal abans del que us penseu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.